Doncs avui et parlaré de dues coses, més o menys esperades. Una, de glaçades, però l'altra també de la plec, perquè avui hi ha el Caragol Tour en marxa i d'aquí uns minuts parlarem amb el Ferran Perdrix, president de la FECOLL, per parlar del Caragol Tour, però també de la plec 2022. Tot seguit aquí, a COPE Lleida. Soc el Ricard Álvarez.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs sapa que comencem setmana, la d'abans de Setmana Santa. Aquest proper diumenge és Diumenge de Rams, la setmana vinent és Setmana Santa, que semblava lluny, doncs ja la tenim aquí. Ja saps que la setmana vinent, Setmana Santa, nosaltres no farem programació local, per tant, és la darrera setmana abans d'aquestes vacancetes, una setmaneta. Vacances no, que treballem igual, l'únic que no ens escoltaràs. En fi, comencem setmana 4 d'abril avui, 2022, hores d'ara. No arribem als 8 graus a la ciutat de Lleida. Avui s'ha baixat dels 0 graus a la ciutat de Lleida, però ens hem quedat molt a prop. De fet, la temperatura mínima és de 0,4 graus sota 0. 0,4 graus sota 0, que contrasta amb les temperatures bastant més negatives de la nit de dissabte a diumenge. Entre d'altres coses, doncs hauràs notat més fred a casa, calefacció, el que vulguis, però també una altra part que ha notat aquesta davallada de temperatures han estat els arbres fruiters. Ens informarà d'aquí uns moments l'Arnau Vila. Però abans buscarem la previsió meteorològica, després l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb el Ferran Perdrix, el president de la FECOLL, que per cert està a Madrid, al Caragol Tour. També escoltarem el reportatge que ens ha preparat avui l'Arnau Vila. Aquesta setmana hi ha el Dia Mundial dels porters de futbol, dels que vigilen que no facis gols. Doncs parlarem d'aquesta figura dins del futbol, la figura del porter des de petits, de grans, els bons, els dolents, si s'ha de tenir qualitat, si no, en fi, cosetes. Ja veureu que ens ha preparat un reportatge l'Arnau força interessant. I també posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. Algú ho ha fet, directes cap a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a partir de 2:15 farem una altra connexió amb el Caragol Tour i també parlarem d'esports a la nostra tertúlia de la radiografia. Però abans parlem del temps, busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida predominen els cels amb pocs núvols amb intervals de nuvolositat alta. Temperatures mínimes inusualment baixes per a l'època de l'any i màximes en ascens amb valors de fins a 15 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Balaguer i Tàrrega, 13 a Lleida i 7 a Viella. També tindrem vent variable fluix. Per a demà dimarts, cels poc ennuvolats amb intervals de núvols a la tarda, temperatures mínimes inusualment baixes per a l'època de l'any amb valors d'entre menys 9 i 0 graus a primeres hores, gelades generalitzades localment fortes al Pirineu i màximes en clar ascens. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de successos, i és que aquest cap de setmana una persona va resultar ferida greu i una altra lleu en xocar el turisme en què viatjaven diumenge a la nit contra el mur d'una rotonda a la carretera LL11 a Lleida, a l'entrada a Lleida, de fet, l'antiga Nacional 2, per entendre'ns. Segons el Servei Català de Trànsit, el xoc es va produir a l'alçada del punt quilomètric 7.5. Els serveis d'emergència van rebre l'avís de l'accident quan faltaven 3 minuts per 3:15 de la nit i els bombers que van treballar al lloc amb 4 dotacions van haver d'excarcerar el conductor, que va ser traslladat pel SEM en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Ulla, entrant en una rotonda a la... per on passa una altra carretera per sobre, evidentment hi ha uns murs de formigó, l'impacte és tremendo. Que no arribava a 50 km per hora, crec que és un fet. Però vaja, això, els agents d'atestats ho hauran d'acabar de calcular. També hem de parlar, que això ho hem parlat moltes vegades, que, escolta, si sortim de festa, sortim de gresca, és per passar-nos-ho bé. No, mai he entès el problema, o sigui, haver-se desbarallar o discutir o aquestes històries que passa quan un tant per cent de la gent surt de festa. Però és que fixa't el que ha passat, eh? Finalment, els Mossos d'Esquadra han hagut d'arrestar a tres persones, dos d'elles menors d'edat, per la presumpta implicació en la brutal pallissa al Maselles, per la qual un jove de 28 anys es troba en coma induït. L'avís d'emergència es va rebre a l'entorn de les 3 de la matinada de dissabte, quan es va produir l'agressió a la sortida d'un local de lleure nocturn del carrer Major. Hi va haver un aldarull previ entre dos grups a l'interior del local, i poc després ja al carrer, coneixeu la frase aquella, eh? Sala a la calle, eh? Anem al carrer. Doncs al carrer, a les 3 de la matinada, diversos individus van començar a agredir el germà de la víctima. A l'intercedir, un altre implicat, que presumiblement va venir pel darrere, com els valents, eh? Allò que no ens vegui ningú, li va pegar un cop al cap i el va tirar a terra. Un cop està a terra, indefens, doncs llavors sí, la clivillem a apuntar des de peu. Sigui com sigui, la víctima continua amb coma induït, amb pronòstic reservat a la UCI de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Aquesta és la realitat i segueixo dient el mateix. No entenc si sortim a passar-nos-ho bé, de gresca, de festa, que haguem d'acabar amb una persona amb coma induït a la UCI d'un hospital. Canviem de tema, perquè el que et deia, hi ha hagut glaçades també aquest cap de setmana, i els productors de fruita de Ponent alerten que la gelada d'aquest cap de setmana farà caure la producció. Arnau Vilà.
I els propis pagesos asseguren que la gelada que ha fet aquests darrers dies es traduirà en pèrdues importants de la producció. Les temperatures han oscil·lat entre menys 1 i menys 6 graus a les comarques productores de fruita, com són el Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell i l'Urgell. Tot i que encara és aviat per quantificar els danys, el president d'Assaja Lleida, Pere Roquer, ha assegurat que la caiguda de la producció afectarà una extensió molt gran del territori.
Que sí que és cert que serà una extensió molt gran, amb pèrdues importants o molt importants, dependrà de si ha baixat més o menys la temperatura, i variarà molt si és cultiu molt primerenc, és més tardà.
La fruita més afectada per la gelada ha estat la fruita d'os, com ara el préssec, nectarina i albercoc, i també l'ametlla, perquè els arbres ja fa setmanes que han florit. Els perers, tot i que tenen una flor una mica tancada, també s'han vist afectats, mentre que en el cas dels pomers, l'afectació es preveu menor, tot i que dependrà de la varietat.
Ja sabeu que la nostra persona especialista amb els Jocs Olímpics d'hivern és l'Arnau Vilà, però ara t'explico, Arnau, una darrera hora que tu no saps. I és que la Generalitat farà finalment el 24 de juliol una doble consulta ciutadana sobre els Jocs d'hivern. Una d'elles ho farà la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, perquè decideixin si el govern ha de presentar una candidatura a aquesta cita olímpica, i una segona a les comarques del Berguedà, Ripollès i Solsonès, perquè es posicionin sobre si volen que aquestes comarques s'involucren en el projecte. És a dir, farem dos consultes amb dues preguntes diferents. La primera és jocs sí, jocs no. Això ho faran només a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran. I al Berguedà, al Ripollès i Solsonès els hi preguntaran si volen que la seva comarca s'involucri en el projecte sí o no. Ja tens una cita. 24 de juliol, per cert, que no es podrà votar ni telemàticament ni per correu postal. S'haurà de fer en directe, com s'ha fet tota la vida, vaja. I en plana local, la secció local d'Esquerra Republicana va ratificar ahir en assemblea l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, com el seu candidat per a les eleccions municipals del mes de maig de l'any vinent. D'aquesta manera, l'actual paent cap repetirà pels republicans, una cosa que ja venia anunciant des de feia mesos, sempre que la secció local del partit li donés suport, ho ha recalcat sempre Miquel Pueyo. A més, la seva va ser l'única candidatura que s'ha presentat per representar els republicans en els comicis de Lleida, i l'actual alcalde ha dit que el seu principal repte serà demostrar que aquests 4 anys, doncs, no han estat un parèntesi, sinó l'inici d'una nova etapa política. A més, l'alcalde ha dit que està disposat a negociar la ubicació de l'alberg, com ja va avançar la Jordina Freixenet la setmana passada. I marxem ara cap al territori, Arnau, perquè presenten un nou projecte de ramaderia extensiva per netejar els boscos de la Vall del Corb.
Vaquers del Corb, així és com s'anomena el nou projecte per recuperar la ramaderia i cria extensiva de vaques de l'Albera als boscos de la Vall del Corb. La iniciativa té com a objectiu principal fer una gestió forestal i de prevenció d'incendis, ja que els animals s'alimenten del sotabosc. a més de produir carn ecològica. El projecte és impulsat per Miquel Bofarull, d'Ametlla de Segarra, i David Sandoval, de Guimerà, que ens escriu el ramat.
Hem començat amb un ramat, són 12 vaques adultes de més de 3 anys, 4 vedelles de menys de 3 anys, i un toret que és jovenet encara, té un any, però serà l'encarregat de tornar a cobrir tot el ramat de cares a l'any que ve.
A la vegada, el projecte contribueix a la protecció d'aquesta raça de vaca autòctona de Catalunya, que està considerada una en perill d'extinció.
I tal com t'havia avançat al principi del programa, doncs ha tornat el Caragol Tour, i la veritat és que és una bona notícia pel que significa. Significa, doncs, que la maquinària de la Plec torna a funcionar, torna a girar, i a més ho fa amb aquesta excursió o sortida a l'exterior per vendre i per ensenyar què és la Plec del Caragol. Un Caragol Tour que avui està a Madrid. I parlem amb el president de la FECOL, amb el Ferran Perdrix. Ferran, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, home.
Escolta, primer de tot, enhorabona, perquè suposo que tornar a engegar el Caragol Tour significa moltes coses, oi?
Bé, bàsicament significa que podem tornar a gaudir de la companyia de la gent al voltant de la taula, no? Mm. Una cosa que s'havia pogut recuperar a poc a poc, però no en format massiu i el que suposa fer una plec, no? Senyal que si podem fer a plec i si hem començat a moure la maquinària és que la situació ha millorat, i això és la millor notícia, no?
Clar. Ferran, on esteu avui exactament?
Bé, avui estem al Paradís de Madrid, un restaurant emblemàtic de la capital, que durant molts anys ens ha acollit per poder fer aquesta presentació aquí a la capital, no? És un restaurant realment molt, molt bonic, encantador, i tota la gent que ens visitarà avui doncs podrà tornar a agafar el pols amb això de la plec, i segurament hi haurà molta gent que avui descobrirà que a Lleida fem una cosa tan gran i que serveixi d'excusa perquè ens vinguin a veure i entenguin una miqueta què és això de la plec.
Clar, perquè a més és curiós perquè després de 2 anys de pandèmia la gent com a que té més ganes de fer aquestes coses, vull dir que pot ser, com bé dius, que gent que potser no ho hagués descobert mai acabi descobrint la plec sense voler.
Bé, nosaltres és la feina del Caragol Tour és aquesta, no és una altra, és explicar a fora el que fem, que entenguin la magnitud i les virtuts de la nostra festa, i sobretot que tinguin moltes ganes de vindre-ho a provar, no? La plec és una cosa que no deixi diferent, evidentment, i que molta gent que ve un any a provar-lo, doncs repeteix en properes ocasions.
Clar.
Això és el que busquem, aquest és l'efecte de Caragol Tour i el que portem 18 anys fent. Uh-huh. Amb aquest impàs dels 2 anys que hem tingut que aturar, però que tornem amb energies renovades, evidentment.
Clar. Ferran, la plec d'aquest 2022, a quines dates el tenim programat?
Bé, la plec serà el 20, 21, 22, divendres, 17 i 18 de maig.
De maig.
I hi haurà la prèvia amb la setmana cultural, que començarà amb el pregó del dilluns anterior.
Uh-huh. I Caragol Tour, avui esteu a Madrid i encara en teniu un altre de previst a Barcelona, crec.
Farem Barcelona i també farem Saragossa.
Ah, molt bé.
Pensem que són els 3 punts,
sí,
importants per tornar a arrencar, punts de proximitat, punts de retrobar-te amb els patrocinadors, de retrobar-te amb les institucions. Una mica els agents que han de dinamitzar, portar gent a Lleida per la plec, doncs els tindrem a taula, no? Una mica la idea és aquesta, és continuar fent aquest efecte crida i que un any més la gent de fora que ens ve a visitar la plec estiguin molt ben atesos dintre de la festa i que sigui una festa oberta a tothom, tant la gent de Lleida com la gent de fora.
Ferran, estic mirant ara el calendari, suposo que tu sabràs millor que jo, però saps que estem a 6 setmanes i mitja de començar la plec?
No sé prou.
T'ho dic perquè a segons qui pot semblar que és molt temps, jo, per l'experiència, no, pel que m'heu explicat, 6 setmanes i mitja per organitzar una plec vol dir que és poquíssim temps. Suposo que si està treballant a fons.
Sí, penseu que la plec d'entrada, si funciona bé la plec, no és només per la FECOL, que també, però sobretot és perquè tothom hi posa moltes ganes i molta il·lusió, des dels nostres proveïdors, que s'estan desvivint per tornar a agafar el ritme i poder afrontar una edició com una plec, que realment la logística és molt important, i després les colles tenen més ganes que mai.
Clar.
De tornar a fer el plec, i s'estan organitzant d'una forma fantàstica, com sempre havien fet, però ara potser sorprèn una mica més, després d'aquests 2 anys de pausa, doncs les ganes en què ho van agafar, i realment jo crec que tindrem un cop més el millor plec de la història.
Heu planejat un plec normal, és a dir, com els de sempre, o hi haurà algun canvi?
No, en principi nosaltres ens plantegem un plec, una festa amb tots els drets i els ulls, com qualsevol altre plec. Pensem que amb el temps que ens queda i la evolució que està tenint tot, la situació normal hauria de ser tindre un plec sense restriccions. Pot ser que a última hora, doncs bé, hi hagi alguna cosa que haguem de rectificar, però en principi no es planteja això. Es planteja una Setmana Santa segurament ja amb moltes restriccions aixecades, i un mes després de Setmana Santa, més o menys, que és l'aplec, doncs hi ha una certa normalitat.
Molt bé. Doncs estem parlant amb el Ferran Perdrix, és el president de la FECOLL, torna a arrencar el Caragol Tour, de fet, avui estan al Paradís de Madrid. Ferran, escolta, gràcies per atendre'ns, enhorabona, sobretot per poder tornar a parlar amb tu desplaçats al Caragol Tour. Després, al migdia de Cope Lleida, farem una altra connexió amb el Caragol Tour per parlar ja del que posareu avui a taula. Però escolta, enhorabona per escoltar-te i per escoltar aquestes bones notícies, eh?
A vosaltres, per deixar-vos-ho explicar, i sobretot marqueu-vos a l'agenda que l'aplec torna, que torna al maig, 2021-2022, i que us esperem a tots, tant els que esteu a les colles com els que ens vingueu a visitar, perquè estem fent un programa d'activitats realment espectacular perquè tothom se senti acollit i pugui viure aquest esperit, aquestes ganes d'aplec i de germanor que es diu als Camps Elisis aquest dia.
Molt bé. Gràcies, Ferran. Per cert, que ara veia l'Arnau que deia que sí. Arnau, tu estàs amb alguna colla?
Sí, sí, sí. Estic a la penya a l'Espardenya.
Per tant, això de les 6 setmanes i mitja ho tens més... O sigui, ho saps?
I tant. Sí, sí, està calculadíssim i, de fet, sobretot amb els 2 anys que portàvem sense la celebració de l'aplec, doncs encara s'encaren més ganes.
La gent, per cert, amb el que deies, amb moltes ganes, quanta gent sou? Més o menys.
A la meva penya uns 100, 120, 80, depèn de les persones.
Això es quedarà petita, la parcel·la que us donen.
Sí, sí, sempre passa. El dissabte, que és el dia més multitudinari, sempre hi ha més gent.
Que bo. Molt bé, gràcies, Arnau.
A vosaltres.
Després seguim parlant de la plec i del Caragol Tour. Per cert, busquem la notícia econòmica del dia que té a veure avui amb les dades d'atur. I és que l'atur registrat a la província de Lleida ha pujat en 166 persones al març, en comparació amb el mes anterior, i el nombre total d'aturats se situa en els 20.808.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I ja saps que els dilluns tenim reportatge de l'Arnau Vilà. Avui, com et deia, ara no sé quin dia és, però aquesta setmana és un dels dies mundials, aquests que sempre t'explico, és el Dia Mundial dels Porters. Aquesta figura del futbol, porters de futbol, no de discoteques, porters de futbol, però aquesta figura que és, doncs, segurament la més diferent entre els seus companys. I per això avui el reportatge va pels porters. Te'l presenta, com sempre, l'Arnau Vilà.
El paper del porter és estrany. De certa manera, és aliè al joc. Es vesteix diferent a la resta, el que fa que pràcticament ningú es compri la seva samarreta. A més, porta guants, difícilment marcarà algun gol, no llueix un número de crack, com per exemple el 10, i les regles per a ell van en desacord de les que regeixen a la resta dels seus companys. Però moltes vegades el destí de l'equip recau sobre les seves espatlles, i és que tots volem ser l'heroi que pugui marcar el gol de la victòria. Però todo héroe tiene su villano. Avui volem veure la vessant invisible de l'espectacle del futbol. Ens centrarem en tot el que passa pel cap d'un porter, els encerts, les errades i les conseqüències de les seves accions. Avui anirem des dels pedra, paper, tisora de pati de col·legi per a veure qui fa de porter fins als millors porters del món, les experiències, els punts àlgids i les caigudes en picat. Avui contemplarem de primera mà l'esport més individual dins d'un esport d'equip.
Ui, que error! Que para dónde o Black, volan, que para dónde o Black, volan, que para dónde o Black.
Pero bueno. no, por Dios, Chicharito, por Dios. Chuta fuera. No me puedo creer.
Qué barbaridad.
Una triple.
Qué barbaridad.
Les posicions al futbol estan confeccionades pel seu ofici, els seus moviments, els patrons de joc. En línies generals no buscarem un central regatejador ni un extrem que vagi bé alta i de pilota. Cada posició té el seu atractiu, però el gremi de porters és el col·lectiu que més estima la seva posició. I avui hem volgut parlar amb un enamorat dels pals com en Ferran Capdevila. El Ferran és periodista esportiu especialitzat en futbol i en la seva etapa com a jugador de futbol base va exercir de porter al Lleida i a l'Atlètic Segre, fins finalment penjar els guants al Pardinyes. Però també ha sigut entrenador de futbol base a l'Atlètic Segre, el que l'ha dut a gestionar les emocions de la quitxalla envers el futbol i ha pogut aconsellar de primera mà els seus joves porters. Primer de tot, ens agradaria saber com es confecciona una plantilla a un equip de nens de 7-8 anys, ja que quan s'apunten van amb la intenció de fer gols i no d'evitar-los. Sobretot això, no? Com s'escolleix a un porter i quins motius et porten a ser-ho?
O perquè no t'agrada fer de jugador, o perquè no hi ha més alternativa, t'hi acabem ficant i veus que no ho fa gens malament, o perquè realment t'agrada.
Quin dilema, eh? Aquells primers entrenaments, petits herois, aquells que es sacrifiquen, havent vingut amb la intenció de ser com Messi i arribar a casa dient als seus pares que no, que jo vull ser com Ter Stegen. Però bé, a part de les aturades que puguis fer en un partit, segurament el gol dels porters sigui aturar un penal, i per això volia preguntar què espera per al porter aturar un penal o viure una tanda de penals.
Una tanda de penals o un penal pel porter és l'única forma qual el porter pot ser l'heroi del partit, perquè normalment el porter no ho acostuma a ser.
Volíem saber també com es prepara un porter per a un penal o com es prepara per una tanda de penals. Per exemple, tot el joc psicològic i això d'estudiar el rival, com ho prepara un porter?
Depèn molt de cadascú, del joc psicològic, d'estudiar el rival, de veure com ha jugat el partit i veure doncs, si és dretà, si és central, si és davanter, si és un jugador, si és més un jugador amb poca capacitat tècnica. És un joc molt psicològic. Tampoc crec en la loteria dels penals.
Ara ho has dit, Ferran. Però ara m'agradaria parlar del porter suplent, que és una figura també important al món del futbol. I és que el futbol no és com molts esports on els jugadors van entrant i sortint de la banqueta i com aquí que diu tots van jugant. Inclús al futbol, malgrat no haver-hi canvis il·limitats, els jugadors de la banqueta sempre esperen amb ganes la seva oportunitat i alguns d'ells la tenen a cada partit. Ara ve el porter suplent, el que no seria jugadors de camp, doncs difícilment tindrà aquesta oportunitat i si la té a mig partit serà per un aspecte en contra del teu propi equip perquè el motiu del canvi serà per lesió o expulsió del porter titular. Per tant, com es gestiona el ser porter suplent?
Són situacions en les quals el porter o bé ja ve d'estar acostumat en aquesta situació i acceptar aquest rol, o bé és un porter jove. En tot cas, sí que és cert que és complicat gestionar-ho perquè el porter suplent acostuma a tindre una o dues oportunitats en tota la temporada i en aquestes poques oportunitats que li donen ha de rendir al màxim nivell.
Psicològicament ha de ser brutal gaudir de poques oportunitats i no estar encertat. Perquè, clar, després el que passa és que ja tens la pressió psicològica de dir que el següent ja ho he de fer bé perquè, si no, se m'acaben les oportunitats. Però, com diu el Ferran, les coses són molt diferents entre professionals i el futbol base. I, sobretot, ens volíem centrar una mica més en el futbol base.
En tot cas, en el futbol d'elit també la gent està molt més preparada per acceptar aquest rol. Sí que és cert que en el món del futbol base és molt més complicat i afortunadament, també la federació ha ficat mà per tot el tema de que és obligatori que juguin alguns minuts fins a algunes categories i em sembla una decisió molt encertada perquè fa 5-10 anys veiem casos en els quals un porter que feia un llarg desplaçament era suplent i no jugava absolutament cap minut, que realment per al porter quan tens 13, 14, 15 anys és molt delicat.
Cada cop queda més reflexat la valentia dels porters. Inclús trobava adequat mencionar els porters suplents perquè ningú té en compte la gent que està a la banqueta i encara menys quan estàs durant 4 mesos seguits veient jugar els teus companys i tu havent realitzat totes les sessions d'entrenament i finalment, doncs bé, et quedes sense poder jugar. El Ferran també ens explicarà el preparat que ha d'estar un porter en l'aspecte psicològic, ja que hi ha hagut casos de porters d'elit en què les errades han anat més enllà dels terrenys de joc, com per exemple el malaurat Robert Enke, exporter del Barça, que tant el Ferran com a mi ens agrada mencionar i mantenir en el record, perquè és un porter que s'ha de posar en exemple a l'hora d'empatitzar amb els porters d'èlit, inclús perquè no amb els amateurs o els de futbol base. Però tampoc volem oblidar aquells porters que no han arribat a l'èlit perquè els ha sotmès la pressió o les crítiques i han acabat abandonant la pràctica a una prematura edat.
El que fa a la psicologia, doncs, és un tema molt delicat, perquè un porter o una portera ha de ser una persona molt valenta. Molt valenta, que no tingui por i que les crítiques realment no les puguin afectar. El cas de Robert Enguès és el més famós. De fet, hi ha un llibre que parla de la seva història, de com les crítiques i de com la pròpia pressió, que no l'entorn, sinó el propi jugador es ficava a si mateix, doncs va acabar portant per una malaltia mental. És molt complicat i cal cuidar aquest entorn, perquè realment a la mínima el porter pot explotar i sobretot es veuen en casos de futbol base en els quals, doncs, els companys d'equip moltes vegades el que fan és criticar al porter per haver encaixat un gol sense cap mena de culpa i a partir d'aquí, doncs, el porter realment no pot passar molt malament.
Inclús en el futbol base el porter pot arribar a passar-ho pitjor que a l'elit, i és que malgrat no tenir la pressió mediàtica, la innocència dels nens pot acabar ferint emocionalment al porter. I és que sovint podem apreciar crítiques a porters de futbol base o fins i tot sentir-se apartat pels seus companys d'equip al cometre errades.
Quan jo era petit, el porter del nostre equip va marxar i jo me vaig oferir perquè ningú altre volia. I a cada partit em feien molts gols perquè no en sabia molt. Però el meu equip i tant com el públic anaven apoyant molt amb els errors que feia.
I a qui acabem d'escoltar és el Max Álvarez, el fill del nostre company Ricard, que ara té 12 anys i ha sigut, encara és, jugador de futbol base i ha estat entre d'altres equips al Lleida, a l'Atlètic Segre i ara al FIF Lleida. I bé, com ho he pogut escoltar? És que ens dona una lliçó en molts sentits, perquè es dona molt al futbol base on els pares directament, doncs ho diem, no es comporten i actuen com a hooligans, recriminen a l'àrbit com un àrbit de primera, i si estiguessin allí jugant la vida, ja que tracten els seus fills com si d'una final de Champions es tractés, i ells fugin els entrenadors. Inclús a vegades, desgraciadament, hem vist baralles als camps de futbol base d'arreu de Catalunya. Així doncs, denunciem aquestes conductes, ja que l'única cosa que importa del futbol base que és que quan rodi la pilota hi hagi diversió.
Doncs ja veieu, la figura del porter, que de vegades, escolta, només ens en recordem d'ell, pobres, quan no la toquen bé, quan tenen una errada que tots la tenim, eh?
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Mira, aquest dijugues que avui està més content que mai. I ja et dic perquè dilluns vinent li dono festa, perquè és la Setmana Santa. L'altre també té festa, perquè és la Mona. Ja saps de qui et parlo? De qui ens posa somriures. Joel Carnicer, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Ja t'ho deia, aquí, dándolo todo.
Home, ja.
Escolta, la setmana que ve és Setmana Santa, tio.
La setmana que ve és Setmana Santa, sí. Ja l'espero una mica en candeletes, eh?
Ja, ho sé.
Espero una miqueta de que arribi ja, per favor. Bueno,
va, explica'm coses, va, fes-me riure.
Sí, a veure, com sempre, és una mina, internet és una mina de notícies i he volgut començar amb aquesta perquè no m'aguanto. I dic, bueno, vaya, diu, taxista boliviano manejaba borracho y dijo ser de Ucrania para que no lo arrestaran.
Ah, vale.
Llavors, la gràcia d'això, a part del titular, la gràcia d'això és que és boliviano.
Ah.
És a dir, però és que és boliviano... Me sap greu entrar en estereotips, però el típic boliviano.
Vale, o sigui, que físicament es note.
O sigui, físicament tu el veus i dius, és boliviano. Vale. Saps? I llavors és boníssim perquè l'enganxen borratxíssim. Hi ha un vídeo i tot que és meravellós. De fet, te'l podria passar. Hi ha un vídeo i tot que és meravellós i diu... el títol és... Soy de Ucraïna, vengo de la guerra. ¿Vale?
Pensava que deia vengo en son de paz.
Saps allò de que a vegades els entrevisten a peu de carrer a la gent que va en cotxe?
Sí, sí.
No, tal, no? I diu, i el tio, borratxo perdut, diu, soy de Ucraïna, vengo de la guerra. Ja, la presentadora, la reportera, es pixa a sobre de riure, perquè diu, hòstia, no pot ser, no? I és el que no van aconseguir que baixés del cotxe, també, degut al seu sobrepès també bastant gran, i lo malament que anava, i diu que és això. Però és molt graciós perquè s'assembla més a l'Evo Morales que a algú d'Ucraïna, saps? I bueno,
ja.
Soy de Ucraïna, vengo de la guerra, por favor, no me arresten. M'ha fet moltíssima gràcia. I si seguim amb titulars... D'aquí només vull llegir el titular.
Vinga,
jo vull llegir el titular i marxo.
Vale?
O sigui, jo continuo amb una altra cosa. Això és de la revista Men's Health, que el Men's Health últimament és... igual que vam una temporada que el 324 havia perdut el nord, el Men's Health fa anys que ha perdut el nord. Vale? I es dedica al clickbait i a fer pues, notícies realment absurdes amb titulars tendenciosos, i jo sempre estic allí per captar-los tot, no? I diu, i m'ha fet molta gràcia aquest, i vaig dir, hòstia, aquest l'he de dir. Diu, el titular diu així, todo sobre el anilingus o cómo comer culo como un profesional, dos puntos, consejos, técnica y postura. ¿Vale? Y llavors diu, i el peu del titular diu, ha llegado el momento, da el uso correcto a esa lengua y explora lugares hasta la fecha desconocidos.
En lugares desconocidos.
Home, no acabo de veure.
No ho acabes de...
No sé.
Ja.
I llavors, he de continuar perquè hi ha una frase en negreta que és molt bona, i és com si fos un anunci de publicitat, no? Perquè diu, i a més surt en negreta, diu, ¿quieres convertirte en un auténtico experto sobre el anilingus obeso negro? I dius, no ho acabo de veure.
No lo veo, no, paso a la pàgina siguiente. Bueno, escolta, sí, a veure, qui pues... l'interessi, pues venga, ja està, li explica tot, tutorial... en postures i bueno, pues ja està.
És molt fort, no? Perquè, vull dir, ja arriba un moment en el que això, estem parlant de la Men's Health, que va començar com a...
És veritat,
coses de gimnàs, de cuidar-se, i ha acabat destripant-se i desvariant cap a una voràgine espectacular, no? I fa com moltíssima gràcia. Va, en fi, ja dit
bueno,
això,
no, pues...
ja està. Va, i seguint amb coses asqueroses, perquè ja que hi som, estem aquí, diu, condenen... a un año de abuso, hay a un año de prisión al hombre que abusó sexualmente de una gallina.
Un año de prisión.
Sí, llavors, clar, i a mi m'han sortit moltíssims dubtes.
Jo sé.
Quan vaig llegir el titular me van sortir moltíssims dubtes, perquè dic, hòstia, qui ho ha dit això? Si ha anat la gallina a la comissaria a dir això o què ha passat, no? I llavors es veu que ho ha fet un senyor que dius, home, no té precisament 10 anys, vull dir, té 39, és el Roberto Marandari.
Yeah.
I el tal Roberto Marandari, conocido como Cococha, perquè és el nom de la gallina, la gallina tenia aquest nom, y diu que Roberto Marandari y Cococha se convierten en el primer caso condenado por abuso sexual contra un ovíparo.
Es que,
¿vale?
Es que...
¿no? Llavors hi ha un vídeo que és molt bo perquè surt ell davant del jutge i dos persones més i surt ell explicant els casos de com, de com ell és innocent.
Ah, no? Vale. Me provocó, iba vestida de una forma, ¿o qué?
La culpa es de los padres,
això.
Que la vestien així...
No, la societat, no, la societat.
Sí, exacte, pues m'ha fet... Però dius, en quin moment, tu en quin moment trobes eròtic de dir...
A veure, que hi ha gent molt malalta pel món, eh?
No, però sí, clar, és que això és literalment, és molt mal, està molt malalt.
Però bueno, però mira, està condemnat.
Sí, un any de presó, pues bueno, que el compleixi i ja està, no? Vale, Diu, venga, anem amb una altra, que aquesta és molt graciosa, i no sé, jo tinc la sensació de que m'hagués pogut passar una cosa així, però a la vegada no. La llegeixo. Diu, fue al hospital por una infección urinaria y los médicos descubrieron que tenía un vaso atascado en su vejiga.
¿Un vaso?
Clar, però és que està sencer. És que està sencer.
Però i com ha arribat allí? A veure, és que no és tan fàcil, eh?
Aquesta notícia va sortir al Marc el 20 de març y me va a semblar fantasía. Digo, una mujer tunecina de 45 años acudió al hospital aquejada de síntomas típicos de una infección, pero en realidad era algo mucho más grave. Y luego os digo que el vaso estaba encerrado en un cálculo vesical de 8 centímetros de ancho. Y luego el Marc afique, así en una mica de mayúscules, un simple juguete sexual.
Hombre, a ver. No, més que res, perquè on ha aparegut... on ha aparegut, per arribar fins allí, no és el mateix camí que per un altre lloc, no sé si m'entens.
No, clar, però és que, a més, me fa molta gràcia que s'hagi quedat allí i no hagi sortit. O sigui, i que tu continuïs la teva vida normal, però, dient, bueno, potser el meu cos l'ha desintegrat, aquest vas de vidre, de Duralex, saps?
Però, a veure, reitero que... Deu ser una fake news, tio, no pot ser.
No, pues és...
Bueno, no, ara va que ho han donat que... això a Telecinco també, i vinga.
No, a mi m'agrada molt perquè diu, els doctors, gent sempre molt educada, diu, los doctores señalaron que las motivaciones más frecuentemente asociadas con la presencia de cuerpos extraños dentro de la vejiga son de naturaleza sexual o erótica. Y llavors t'explique, ¿no? Se insertan varios objetos, bla, 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 bla. Y diu, la mujer nunca había sido examinada ya que no le molestaba.
No, nada.
Sí. Llavors, clar, van haver de fer cirurgia per treure el vas i el vas està sencer, vull dir que podries veure caldo d'aquell vas, no entens? Però, bueno, m'ha fet com molta gràcia dir en quin moment fas això.
Però, a veure, vale. jo segueixo dient... Bueno, és igual, deixem-ho perquè no... I estic llegint aquí una cosa que diu el doctor i no... Aquesta noia, a més, tenia un altre problema de localització, eh? Perquè diu... Los doctores del Departamento de Urología... de Túnez explicaron en la revista Science Direct que la paciente se introdujo el objeto por la uretra en vez de por la vagina.
Clar, és que a més es va equivocar de...
Vale, però reitero que físicament els camins funcionen molt diferent. Bueno, és igual, va, canviem de tema.
Sí, bueno, deixem, no sé quant ens queda, però...
Te queden dos minuts i mig.
Ah, així anem sobrats. Diu... Novia... Lo rechaza en el altar al descubrir que era pelón y usaba un peluquín.
Venga, ¿vale? Hombre, ya.
Hostia, es molt fort.
Es chungo, ¿eh?
Sí, eso va a pasar, que esta boda va a pasar el 23 de febrero del 2021 en Barjana, a la India. Y llavors diu que estaven celebrant el seu casament i també és curiós també trobar-se un indio calvo, bueno, ¿no? Perquè sí. És com raro. És igual que els xinos, que és molt raro trobar xinos
calvos.
Sí, és
veritat.
I llavors, bueno, el cas és que el senyor s'està ficant el traje i això, i...
I el perruquí. Sí,
li van pillar que portava perruquí. Però, clar, aquí tinc els meus dubtes per una cosa, i és que no sé com funciona a la Índia, de com funciona aquí, perquè tu aquí pots portar uns quants anys de relació i després te cases, no? Però, en canvi, a la Índia, a lo millor es casen per primera vegada. I a lo millor la primera vegada el va amb peluquín i ja està. O sigui, no ho acabem d'explicar molt. Però me fa molta gràcia com l'article diu. Com fa aquest joc de paraules? És que són molt graciosos, els periodistes. Sin embargo, este hombre, que no tenia ni un pelo de tonto, no sé qui... O sigui...
Quina mala llet.
Exacte, además en recochineo. No se quiso ir solo con las manos vacías, sino que fue a la comisaría e interpuso una denuncia al respecto. ¿Vale? Porque ya os habéis contactado los dones a la India de que han de hacer una mica lo que valen los hombres, ¿no? Y me fa molta...
Bueno, mira, no sé. Va, Joel, ¿tens acudit?
Tinc acudit, i aquest és de lo pitjoret que he contat.
Mare de Déu, tremola, que m'ha sec.
De dolent que és bo. Diu, oiga, doctor, diu, ¿hay algún remedio para conseguir adelgazar? Ayuno. Pues dígame cuál es.
Venga, la operación Viniki en marcha. Joel Carnicé, bona setmana i bona Setmana Santa.
És veritat, és veritat. Bona Setmana Santa.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Son, desde luego, sobrecogedoras las imágenes que llegan de Bucha, la ciudad ucraniana cercana a Kiev, masacrada por las tropas rusas, y que reflejan lo que es el horror de la guerra. Decenas y decenas de cadáveres de civiles en sus calles que se han descubierto tras la retirada de las tropas rusas, una de las mayores masacres en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que va a ser investigada como crímenes de guerra. Una guerra que dura ya 40 días y que está teniendo muchas consecuencias económicas, como estamos viendo prácticamente desde que comenzó. El ejemplo lo tenemos en el precio de los carburantes y el gas. De momento no ha tenido un impacto directo en el paro del mes de marzo, que sin embargo sí se ha visto afectado por los paros del transporte. El mes pasado el paro bajó en casi 3.000 personas. Es la cifra más baja para este mes desde 2008, si excluimos lógicamente marzo de 2020, donde hubo una espectacular subida del paro debido al inicio de la pandemia. Seguimos liderando el paro en la Unión Europea con más de 3.100.000 personas. Del lado de la afiliación, sí se registraron datos al alza con la creación de 140.232 empleos. Rozamos los 20 millones de afiliados. Pero si nos fijamos en el dato desestacionalizado, quitando los conocidos como efectos calendario, pues vemos que marzo nos dejó 24.000 afiliados más, el menor ritmo de crecimiento desde el fin del estado de alarma. Son además 6.000 empleos menos de los que había previsto el gobierno. Bueno, marzo es un mes tradicionalmente positivo para el empleo, porque empiezan ya los contratos de cara a la Semana Santa. De hecho, el sector que tira del carro de la contratación es el de servicios, vinculado al turismo o la hostelería, porque en el resto de sectores, industria, construcción o agricultura, el paro ha subido. No han escapado a los efectos de dos acontecimientos que han confluido este mes, la guerra de Ucrania y los paros, como decíamos, en el sector de los transportes. La consecuencia directa es que vemos un mes de marzo con dos velocidades. Hasta la primera mitad del mes se registró un fuerte crecimiento en la mayoría de los sectores y, sin embargo, a partir de la segunda mitad de marzo hay un frenazo en la contratación. Coincide con los efectos de la invasión de Ucrania y, sobre todo, con el inicio de los paros de los camioneros. A partir de ahí, ya lo sabemos, algunas fábricas manufactureras pararon la actividad, lo mismo ocurrió con la industria y con la construcción, donde no llegaban algunas materias primas. Y a esto deberíamos sumar la escala de precios, que ha rozado el 10% en el último mes. Desde luego no son las mejores condiciones para que cualquier empresario se lance a emprender nuevos proyectos que aumenten la contratación. La verdad es que es para pensárselo con el inicio de año que llevamos. Falta confianza y eso se nota. Además, hay que tener en cuenta que la recuperación tras la pandemia todavía no se ha consolidado. Estamos en ello. De hecho, los datos de hoy nos indican también que 80.000 personas siguen todavía en ERTES vinculados al COVID. ERTES que ya han expirado como tal y que ahora pasan a estar protegidos por el mecanismo RED. Y algo también destacado en los datos que hemos conocido esta mañana. Se han firmado más de 500.000 de contratos indefinidos en un mes. Casi uno de cada tres. Es una cifra récord y responde a la entrada en vigor este año de la reforma laboral, que lo que persigue es precisamente eso, acabar con la temporalidad tan alta que tenemos en nuestro país. Si sumamos los tres primeros meses del año, vemos que la contratación indefinida creció un 130% más que en el mismo periodo del año anterior. La reforma laboral obliga a las empresas a hacer estos contratos indefinidos. La pregunta es si los van a mantener o si, pasado el tiempo, los van a liquidar pese a las indemnizaciones que implican. Pues además de los datos del paro que hemos conocido este lunes, hay más noticias también destacadas, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, el hombre que ha asesinado a su hijo de 11 años en Sueca, Valencia, no podía visitar al pequeño por orden judicial. A pesar de ello, el niño estaba en el domicilio del padre. Por otro lado, el hombre detenido en la pedanía conquense de Noales por asesinar a su expareja tenía una orden de alejamiento sobre la fallecida. El acusado también ha herido al actual novio de esta mujer. Y mañana vuelve a subir la luz. Pagaremos 265 euros el megavatio hora. Hoy esa luz es un 2% más cara que ayer, alcanzando para este día de lunes los 251 euros con 87 céntimos el megavatio hora. Es 9 veces más caro, y se dice pronto, que lo que costaba hace justo un año. Y solo nos queda un día de frío. Hoy todavía están en la alerta 11 comunidades autónomas por frío, precisamente nieve o fuerte oleaje, alertas que van a continuar durante el día de mañana. El miércoles, un gran día, Pilar, suben significativamente las temperaturas y así seguirán el resto de la semana. Lo del abrigo ya te lo puedes igualar.
El miércoles vuelve la primavera, quieres decir, ¿no?
Sí, no sé si empieza, pero bueno, no sé si ha llegado a empezar, pero
menudo frío tenemos hoy.
Se va a quedar aparte.
Gracias, Correas. Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Semana de Champions para el Madrid, para el Atleti y también para el Villarreal.
El Atlético de Madrid está camino de Inglaterra para jugar mañana contra el Manchester City. La expedición del Atlético ha salido de Madrid con la baja de última hora de Jiménez, que se lesionó el sábado, y las conocidas de Herrera también por lesión y de Carrasco por sanción. Y el Real Madrid, que juega el miércoles en Londres contra el Chelsea, está pendiente de recuperar a su entrenador, a Carlo Ancelotti, Melchor Ruiz.
Sí, que sigue dando positivo el técnico italiano del Real Madrid. Hoy se le hará otra prueba PCR para ver si da negativo y puede viajar mañana con el resto de la expedición a Londres. En el caso de que diese de nuevo positivo, se le insistiría el miércoles por la mañana para hacerle otra prueba, y si diese ya definitivamente negativo, podría viajar y estar con la expedición blanca.
El Villarreal recibe el miércoles también al Bayern de Múnich. Y en la Liga, informa Fouto que Integridad de la Federación Española de Fútbol va a denunciar las palabras de Yago Aspas sobre el arbitraje de González Fuertes del sábado, y hoy se va a cerrar la jornada a las 9 de la noche con el partido Real Sociedad Español.
Estás en Mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. Pràcticament 7 minuts per sobre de la una. Hem guanyat una mica de temperatura al voltant dels 9 graus a la ciutat de Lleida. Recorda que la mínima d'aquesta nit ha estat de 0,4 graus sota zero, però la nit anterior sí que van baixar les temperatures, i doncs la preocupació és sobretot el camp, els arbres fruiters, els que estan en flor i els que estaven ja doncs amb petit fruit, per entendre'ns. Busquem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ho farem amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida predominen els cels amb pocs núvols, amb intervals de nuvolositat alta. Temperatures mínimes inusualment baixes per a l'època de l'any i màximes en ascens amb valors de fins a 15 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Balaguer i Tàrrega, 13 a Lleida i 7 a Viella. També tindrem vent variable fluix. Per a demà dimarts, cels poc ennuvolats amb intervals de núvols a la tarda, temperatures mínimes inusualment baixes per a l'època de l'any, amb valors d'entre menys 9 i 0 graus a primeres hores, gelades generalitzades localment fortes al Pirineu i màximes en clar ascens. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 9 graus i mitja hores d'ara a la ciutat de Lleida. A la 1 i 8 minuts, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Una darrera hora que gira al voltant d'aquestes baixades de temperatura aquest cap de setmana, on els productors de fruita de Ponent alerten que la gelada d'aquest cap de setmana farà caure la producció. Arnau Vila.
Les comarques de Ponent han viscut aquesta matinada la segona nit consecutiva amb temperatures sota zero, i això ha agreujat els danys als cultius de fruita, sobretot els que no disposen de sistemes antigelades. Els efectes no només han perjudicat la fruita dolça, sinó que també s'han vist perjudicats altres cultius de fruita seca com els ametllers. Es calcula que el fred ha tocat totes les comarques de Ponent i el sector lamenta que ja és el tercer any consecutiu que pateixen gelades. Així ens ho ha explicat Ramon Comes, pagès de Corbins.
Bé, tot el que és de pinyol, préssecs, nectarines, paraguaios, aurecocs... El que no té esparció, segur que l'ha gelat.
I és que amb el sistema de l'aspersió, els pagesos que en disposen, clar, aconsegueixen crear una capa de gel damunt dels arbres que manté els fruits a una temperatura de zero o inclús una mica per damunt. El sector no recorda una gelada tan forta des de 1991 i en fruita de pinyol les pèrdues podrien ser del 90%.
Gràcies, Arnau. Acabarem dient que la Generalitat ja saps que farà finalment el 24 de juliol una doble consulta ciutadana sobre els jocs d'hivern. Una d'elles a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, perquè decideixi si el govern ha de presentar una candidatura a aquesta cita olímpica, i una segona al Berguedà, Ripollès i Solsonès, perquè es posicionen sobre si volen que aquestes comarques s'involucrin en el projecte. Per la seva part, els comuns critiquen el menyspreu cap al Berguedà, el Solsonès i el Ripollès d'aquesta doble consulta olímpica. Fem una pausa ràpida i de seguida estem amb els bocins d'història.
Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Consíguelas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I que ens plantem a dos quarts de dues, és dilluns, i per cert, ara mirava el calendari, és el darrer dilluns amb dues setmanes, ara m'explico. La setmana vinent és Setmana Santa, no tenim programació local, i a l'altre és la Mona, per tant, tampoc hi ha programació. O sigui que tota la gent de dilluns, doncs res, ja fins d'aquí dues setmanes, que és el cas dels bocins d'història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Doncs sí, aquest any és un any històric, perquè sí. Dos dies seguits de vacances i tan aviat, és pràcticament feia temps que no havia passat, no?
És que ara mirava el calendari, Joan Ramon, sí, i la propera vegada que parlem estarem a 25 d'abril, la darrera setmana del mes d'abril, a un pas del maig.
Ja hauré passat Sant Jordi tot, eh?
Sí, sí. Tremendo, eh?
Sí.
En fi. Escolta, ara que dius Sant Jordi, anem a recordar que el Joan Ramon, entre altres coses, és el president de l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida, i que com quasi bé cada any, menys l'anterior per coses de la pandèmia, l'associació té paradeta de Sant Jordi i estarà a la Rambla de Ferran, eh?
Sí, la novetat d'aquest any és, primer, que recuperem la paradeta, que ja està bé, això no és novetat, però és continuïtat.
Sí.
I aquest any, bueno, després que l'any passat, bueno, el primer any, el 2020, no es va fer per ningú
paradeta. No, no, però, sí, res.
L'any passat es va fer solament per les llibreries, per els professionals, i es va fer el tram de Francesc Macià, i aquest any se fa a la plaça Sant Joan. Francesc Macià també igual per les especialistes, no? I Sant Joan per entitats i tota la resta de la Rambla de Ferran, també per entitats. Nosaltres, com tenim la seu a Vila Antònia, i aprofito perquè els socis que no la coneguin, pues, dilluns i dimecres podem passar inclús a visitar-la, perquè és un petit...
Que està allà a un pas,
eh? La seu vella. I com la tenim a un pas, pues, estalviarem el transport, que sempre no deixa de ser una mica
sí. Rollo,
perquè solament són 150 metres de creuar el carrer. Llavors, amb el carretonet, lo podrem fer tot.
I tant.
Per tant, allà estarem, i la gent pues, que vulgui passar, pues, bueno, saludar-nos. Les novetats màximes que veuran, doncs, és l'última revista que hem editat en el Pregol, el número 5 del Turó de la Seu Vella, el monogràfic, amb interessants articles que poden comentar-los algun dia també en el programa. Entre d'altres, potser el que més espectacular és el del el Joan Busqueta, que parla de la banya d'unicorn que hi havia a la capella dels Montcada de la Seu Vella. En fi, però bueno, això és un cas, ho parlarem un altre dia.
Bueno,
i després,
sí.
Evidentment, farem campanya de la campanya, valgui la redundància,
això.
De la COPE, no?
Això. Tu, això. No, bueno, no, ja ho sabeu, què és per tu el Turó de la Seu Vella? Digue'ns-ho de viva veu. És a dir, ens envies un missatge de veu al nostre número de WhatsApp i ja està. Nosaltres aquí estem fent una recopilació de veus de grans, petits, homes, dones, gent que ha nascut a Lleida, gent que ha vingut per feina, s'ha quedat a viure a Lleida. És igual, què és per tu el Turó de la Seu Vella? Digue'ns-ho de viva veu en uns 30 segons. Has d'enviar un missatge de veu al nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180. I el dia de Sant Jordi, doncs a la paradeta dels Amics de la Seu Vella, evidentment hi haurà un cartell allí amb el número de WhatsApp, i recordant que qui no ho hagi fet, doncs que ho enviï. Són 30 segons, és un moment, és apretar el botó, ja sabeu el micro que hi ha al costat d'on escrius el missatge, el WhatsApp, i escolta, doncs per mi el Turó de la Seu Vella, jo què sé, n'hem rebut els típics i tòpics i també de molt diferents. Per tant, escolta, tu digues què és per tu el Turó de la Seuvella. I si és molt repetit, doncs ens és igual. Però què és per tu el Turó de la Seuvella? O sigui que el dia de Sant Jordi, a part de veure tot això que ens explicava el Joan Ramon a la parada dels Amics de la Seuvella, també tindreu aquest recordatori amb aquest número de telèfon perquè envieu el WhatsApp d'àudio. Però vaja, estem parlant d'aquí dues setmanes, eh? Bueno, dues setmanes sí, dues setmanes i mitja, quasi bé.
Abans del proper programa.
Sí. Això sí, abans del proper programa.
Exactament, i de fet, bueno, aquesta campanya, recordar-la, que tot el recull de veus se farà el dia de la Seuvella, el lliurament oficial als Amics per passar-lo al consorci que reforçaran la candidatura. Per tant, contra més gent, és a dir, no solament el que pugui trucar, sinó el que tingui amistats i coneguts, inclús fora de llibre,
truquen, segons.
I contra més parlem i sentim, més la petarem.
Totalment, no? Són 30 exacte. Segons.
Exacte, sí.
Escolta, parlant de temps, et queden 10 minuts. quins bocins d'història vols fer avui?
Doncs bé, mira, que sempre tenim molts temes encetats ja. I possibilitats, però ja que és molt recent i estem encara dintre dels dos dies que fa 84 anys va viure la ciutat de Lleida, que va ser la conquesta per les tropes de Franco de la ciutat en plena guerra civil, doncs ahir es va fer per la plataforma 1936, en la que hi ha diferents entitats de la ciutat de Lleida reclamant que es faci per part de l'Ajuntament un memorial dedicat a la guerra civil, un centre d'interpretació més que memorial de la guerra civil i del franquisme. El lloc encara, les entitats estem una mica dividides on podria ser, algunes, la que jo en aquest cas en la plataforma que està represento, que és l'Associació Cultural Castell de Gardeny, apostem perquè sigui Gardeny, d'altres ho deixen en l'aire i l'Ajuntament té diverses propostes, però bueno, l'important és que es fes aquest centre d'interpretació, perquè de fet el que vam fer ahir va ser visualitzar aquests testimonis que encara hi queden físicament a la ciutat de la Guerra Civil, des del punt de vista físic, des del punt de vista material, que es poden veure i tocar, i que d'alguna manera recorda que va ser l'única ciutat catalana i probablement jo diria que després de Teruel i Madrid, que van estar dividides per la guerra directament, que va ser Lleida. Lleida va ser conquerida per les tropes del general Llague, que van, després de caigut el front d'Aragó, passar el 5 el 26 de març de l'any 38, van començar a pujar per Massalcoreig, la primera població catalana que van trepitjar, pujant per tot el Baix Segre, van arribar al Carràs el dia 30 de març i probablement el mateix dia o el dia següent, l'1 d'abril, haurien arribat a Lleida, si no fos perquè llavors la República va enviar una divisió que va comandar el Campesino i que va aguantar durant dos dies i escaig, quasi bé tres, una batalla a Lleida per evitar que fora conquerida per aquestes tropes franquistes, però que finalment no se'n van sortir. Alguns, com sempre diuen, pues, que l'exèrcit republicà no l'ha de prou preparat, altres que el propi líder, com el Campesino, tampoc va fer bé la feina. El cas és que el 3 d'abril pràcticament tota la ciutat ja era en mans dels franquistes, van col·locar ja la seva bandera al castell principal, l'actual Seuvella, i el dia 4 d'abril se retiraven, és a dir, avui fa 84 anys, les últimes tropes republicanes cap a l'altre costat del riu, que ho feien pràcticament a través de lo que eren les restes del pont del ferrocarril, perquè els dos ponts que llavors tenia Lleida, recordem que el pont vell, que s'havia inaugurat el 1911, un pont magnífic modernista, va ser volat. Alguns diuen, per el propi exèrcit en retirar d'altres, que per l'aviació franquista, en els atacs que va fer la ciutat, i al final sembla que potser la solució és intermitja, que en la retirada que van fer els republicans se portaven camions carregats de municions, un camió es va espallar al mig del pont, tot ple de dinamita i de més, i una bomba de l'aviació va esclatar amb el mateix camió i va fer que tot volés.
Mira, veus quina solució més equidistant, sí.
Correcte. Llavors el del ferrocarril sí que el van volar l'exèrcit republicà al retirar-se, tot i que va quedar algun tram que no els trens, però sí que es podia passar peatonalment, i per això avui seria pràcticament quan ja se tanque la marxa definitiva de tot l'exèrcit republicà a l'altre costat del riu, i pensem que des d'això, del 3-4 d'abril de l'any 38 fins al 9 de gener del 39, el riu Segre aquí a la ciutat serà frontera entre els republicans i els franquistes. Això fa que tota la façana del riu puguem seguir impactes no va haver cap enfrontament directe, perquè els enfrontaments dels dos exèrcits van ser o més cap al Pirineu, cap a Tremp, la zona de Camarasa, a part del Merengue, Vilanova de la Barca, l'última va ser al novembre, que ja hem parlat també d'aquest programa, de el que va fer capa, que va documentar per la zona d'Aitona i de Torres. Per tant, Lleida no va tenir cap atac directe ni d'uns ni dels altres, però sí que de quan en quan doncs uns disparaven als altres i els altres disparaven als uns. És a dir, que això feia que passar pel carrer Major o pel carrer Cavallers, que eren les dues obertures ja històriques que s'havien fet de l'antiga ciutat cap al riu, no es pogués fer amb tranquil·litat, i per això es van tenir de fer unes parets de sacs terrers, que hi ha algunes fotos que alguns dels oients suposo que les hauran vistes, per protegir els pocs vianants que llavors atrevien a passar per aquells carrers, perquè la ciutat està bàsicament tota el que està passant ara a Ucrania, és a dir, que la majoria de la gent va marxar de la ciutat quan van vindre els exèrcits franquistes, per tant, els pocs que passaven podien estar així protegits. La ruta la van començar al que és una casa que encara hi queda de l'època, a la cantonada del carrer Vila Antònia, en l'avinguda del Segre, davant de la passarel·la dels Camps Elisis. La casa, a sota, té una perruqueria coneguda, té una tribuna, i una foto emblemàtica d'aquestes que, quan l'any 39 les tropes franquistes passen el riu per, bueno, l'inici de la conquesta de Catalunya, que va ser ja, va començar el 23 de desembre per la zona de Serós i Balaguer, i aquí a Lleida doncs van passar uns 10 dies després. Van fer unes passarel·les, els puntoneros, per poder passar. Hi ha una foto d'aquestes que es veuen, aquestes passarel·les de fusta, i es veu aquesta casa al fons. Aquesta casa al fons, en aquells moments, estava totalment ametrallada. Ara s'ha remodelat tot, evidentment, està ben pintadeta, ben xula, i no es veuen cap impacte, amb excepció de les baranes dels balcons. Els balcons, com són de ferro, la remodelació que s'ha fet, l'únic que s'ha fet és pintar-lo, però la gent que tingui curiositat, que és el que molts van descobrir ahir en la visita, hi havia unes 70 persones, i això va ser descoberta per un membre de la plataforma dels centres excursionistes, que l'altra entitat que hi ha, que es diu el Joan Oms, que, si ens fixem, podem veure fins a una cinquantena d'impactes de bala en les baranes del balcó. I és curiós perquè alguns són, simplement es veu el foradet a la barana vertical, altres no solament el foradet, sinó que es veu que ha donat tan fort que el ferro vertical està doblegat, fa angle, alguna, inclús arriba algú a fer siga-saga, per tant, és interessant veure aquest tema. La ruta a partir d'aquí, vam anar fins a la Rambla de Ferran, vam passar per la Casa Cros, aquesta que hi ha a la cantonada de Vila Antònia, a la Rambla de Ferran, a tocar el bodegón, per situar-nos, en la qual també havia impactes de bala, evidentment aquí no podien ser del front, perquè ja estarien en línia de dins, sinó que eren, sembla ser, de l'inici de la guerra, quan el 19 de juliol, tot l'exèrcit aquí que estava quarterat va proclamar el nou ordre del cop d'estat, que va durar escassament 24 hores, perquè al veure que havia fracassat el cop d'estat en tot Catalunya, doncs se van rendir les tropes o els oficials de l'exèrcit i van acabar fusillats la majoria, però també hi havia falangistes i carlins, i sembla que aquí en aquesta casa van refugiar-se alguns dels carlins i van tenir algun petit escamot, i hi ha impactes de bala en la zona del carrer Comerç. Per tant, també és curiós en aquest sentit, a part de veure també que era el testimoni de les lletres que recorden que havia estat les oficines de la Societat Anònima Cros, aquesta fàbrica química que tenia la fàbrica, i sobre les oficines, a lo que és actualment el polígon dels Frares, allà tocada a la carretera Nacional 2, que els més vells dels que ens senten recordaran que era una estructura enorme, amb una grua tremenda, i el petit no recordo que impressionava, perquè era pràcticament l'única indústria grossa que teníem a la ciutat. Per la Rambla de Ferran seguíem la ruta i vam parar per veure el Palau de la Diputació i l'Audiència. Els dos edificis corresponen a les obres que va fer regiones devastades després de la guerra per intentar donar una mica de vida a la ciutat que havia quedat molt mal feta per la guerra. La Diputació fins a aquella època no tenia façana a Rambla de Ferran, era una part del darrere, la façana és la que actualment encara s'utilitza per la part de dalt del carrer del Carme, i aquesta estructura que es va fer a la Diputació és una estructura d'aquestes totalment pesada, sembla a vegades que estàs veient un edifici de Madrid, així d'estructura molt franquista. La de l'Audiència, que se n'està actualment fent el Museu Morera, doncs és un altre estil, encara que s'assembla molt, també és molt pesat, una cosa d'aquesta classicista, i que són aquesta actuació que va fer Regiones Devastades. Les Regiones Devastades van recordar també que el Govern Civil també és una obra d'aquesta institució, i allí sí que va fer un edifici emblemàtic, en el fons és bastant bonic, perquè recupera el que seria l'estil dels palaus florentins, de renaixentistes, i a més d'urbanitzar un triangle que mai va quedar del tot arreglat, doncs va ser un pas endavant per l'organisme de la ciutat, el fer el govern civil, la subdelegació del govern actualment, i els jardins que hi ha davant, que actualment es diuen de la Pau, llavors seran els jardins del govern civil, i a la primera font monumental que va tenir Lleida. Això es va fer cap als anys 50, després de la guerra, perquè no es devastava. Si aquesta font, si un cop situats a la font, ens dirigim cap a la ciutat, passem pel carrer Santa Marta, que a més té una vista magnífica, que molta gent l'ha pintada i la fotografiada, que es veu Sant Joan, i a dalt de tot el campanar de la Seu Vella. Aquest carrer de Santa Marta és un carrer que es va obrir precisament després de la guerra, perquè a la zona que hi ha actualment, el que és els porxos de Sant Joan, havia una illa de cases, havia dos carrers, un molt curtet, molt estrets, un que tocava a Sant Joan, que era el carrer de la Pilota, i un altre que tocava on estan els porxos ara, que era el carrer de l'Estereria. Aquelles cases que hi havia al mig, això que tenia a sota, bueno, eren molts de botiguers, havien amagatzemat molt producte, per si un cas havia problemes per la guerra, pels bombardejos i demés, i això que algú republicà en la retirada, o accidentalment o pecativament, va fer cremar un d'aquests magatzems i se va estendre el foc a tota l'illa de cases. Aquesta illa de cases, després de la guerra, es va decidir destruir-la tota, desmuntar-la, va fer-se l'actuació que actualment tenim amb aquells porxos, i aquest carrer que es va obrir nou cap a baix, cap a la Rambla actual, la Rambla de Francesc Macià, i el carrer que es diu de Santa Marta, però que no està dedicat a la Santa, sinó que fa referència al que llavors era el director de Regiones Abastades, que era el conde de Santa Marta, el Jesús Moreno. Per tant, a vegades amb aquesta memòria franquista i de carrers i de tot, no deixa de ser curiós que aquest carrer aquí sobreviscut va estar dedicat a un de Regiones Abastades, recordant que aquesta institució tenia el seu centre on està actualment la policia urbana, el quartel de la policia urbana. Llavors, seguint la ruta per la plaça de Sant Joan, que recordant que va canviar de nom perquè va ser primer la plaça de Sant Joan, després va ser la plaça de la República, la plaça de la Constitució, la plaça d'Espanya, i després s'ha tornat a recuperar com la plaça de Sant Joan. I pel carrer Saragossa, que va ser un carrer també que es va obrir a conseqüència dels bombardejos que va patir la ciutat a l'any 38, preparant precisament l'arribada de les tropes de peu, l'aviació, en aquest cas l'aviació alemanya i també la italiana, vam bombardejar la ciutat, sobretot el 27 de març, van fer un bombardeig impressionant, que va ser pitjor que el que va patir la ciutat al març del 37. Si al març del 37 van morir 250 lliuretans, aquí al 38 sembla que van estar constatat que van morir 400 persones.
Déu-n'hi-do,
Llavors, aquest va ser el bombardeig que va destruir cases i, entre altres, aquest era el que hi havia, aquest espai, que després de la guerra es va obrir i es va constituir el carrer Saragossa, que es diu actualment. Per aquí vam passar ja per la banda de lo que és la façana del riu. Evidentment, el lloc més emblemàtic és la porta de Lleida, la porta del pont, on estan aquells impactes de bala que estan afectant a tota l'estructura neoclàssica de la porta que va fer Blondel, i que aquí, afortunadament, es van recuperar després d'una restauració que els van amagar i que ara és un magnífic exemple de memòria.
La porta del pont és la de
Llibre
Mandoni, eh?
Sí, jo crec que el mal dit arc del pont, perquè no és un arc, sinó que és una porta. És l'arc de la porta del pont, podríem dir.
Sí.
Perquè els arcs normalment no tenen més que és com l'arc de triomf que passes per sota, però allò era la porta de la muralla, l'única que tenim conservada.
Vaja, el Ramon, que et dona un minut, eh?
Ja, doncs bueno, acabem a la paella, va. Vam passar pel Palace, aquí es veu que el Palace, que ja estava fet, tenia molts d'aquests forats que els van reparar, i en molts llocs es veuen que els forats de bala estan tapadets per petretes i demés, perquè quedi xulo. I davant de la paella tenim, per una banda, el fanal al mig de l'Avinguda de Madrid, que separa l'Avinguda de Madrid de Blondel, que correspon a l'única que es conserva de faroles, a l'antic pont aquest que es va volar l'any 38, i per tant és un record d'aquest pont. I llavors, si ens fixem simplement a la paeria, les reixes, aquesta porta de ferro que costa tant d'obrir per entrar a la paeria, està plena d'impactes de bala. I per tant, a vegades molta gent que ha entrat per allí no s'hem fixat. I vam acabar aquí a la paeria pujant al Saló de Plens, a part de sortir al balcó, que també està ple d'impactes aquest balcó, perquè la festa major surten moltes vegades a gent. Hi ha un tapís esplèndid a la paret del Gonzalo de Plens, que tothom recordarà, que està, que diu anar en Tirda, molta gent diu en Ajax, però és en Tirda, diferents dates en el tapís en les cantonades, com és la conquesta de la ciutat als àrabs, l'inici de la Guerra dels Segadors, la proclamació del consulat per la Tairia, i una data que és el 3 d'abril de l'any 38, també gravat en el tapís, que no deixa de ser curiós i que alguns diuen que va ser una reforma d'un tapís que va fer la República i que després es va modificar pels franquistes perquè fiqués aquesta data. La ruta va arribar fins al Banc d'Espanya, passant per diferents cases, vam acabar per la catedral, i bé, i després a l'IEI se va fer el comiat, recordant que també doncs, és l'únic retaule que es va salvar de les cremes d'esglésies i de destrosses d'imatges, com la pròpia que tenia Sant Pere, la pròpia de l'antic hospital de Santa Maria, que també van ser destruïdes, o la pròpia catedral que va ser també cremada, i en fi, va ser tot un record en aquest sentit, però sobretot potser el més impactant sempre són les senyals que hi ha al Banc d'Espanya, però també unes altres que a vegades la gent no coneix, que és al final del carrer Cabells, on està la Sitgetana, també a la cantonada aquella, també tenia altres impactes de bala que recorden doncs, aquell front que va estar durant aquests 9 mesos llargs entre un costat i l'altre, al banda d'esquerra república i al banda dret el franquista.
Moltes d'aquestes senyals que ens ha explicat ara el Joan Ramon González són visitables, vull dir, les que estan a peu de carrer.
Totes només
és qüestió d'agafar-se una mica de temps, saber on està i observar, vull dir, és així.
Bueno,
no, estava mirant, he vist aquest matí unes imatges de ciutats on ha marxat l'exèrcit rus,
sí.
I com ha quedat, i sí. Quan estaves parlant de bombardejos i tot això, fixa't que han passat anys i seguim fent exactament el mateix, castigant a la població civil.
Correcte.
Que la majoria de les vegades, i la majoria de persones, no dic totes, però la gran majoria, sí. Tant se li dona ja una cosa o l'altra, deixen
correcte.
Viure en pau.
Correcte, eh? Correcte.
I, però acabem castigant les ciutats, els edificis, etc etc.
Sí, la Guerra Civil Espanyola es considera que és la primera en la que la població civil va patir els efectes directes de la guerra com una conseqüència.
Sí.
Que va haver més morts ja en la població civil que no pas en el front.
És que ja
m'ho expliques. I el que comentes, quan arriben les tropes de Franco, a vegades inclús hi ha gent d'aquí de la zona catalana que tenen familiars o gent que surten a saludar a les tropes de Franco, inclús saluden amb la mà alçada, i molts diuen, mira, que traïdors, entre cometes, no? Però, clar, és el que tu dius, aquella gent estaven tan farts de la guerra que diuen, bueno, s'acaba, com a mínim s'acaba la guerra. Venen aquestos, encara que no siguin, evidentment, de la nostra devoció, però implica que s'ha acabat la guerra per nosaltres, ja que és el que al final la gent és el que vol,
clar.
Viure en pau i poder fer la seva feina.
Clar,
i
clar,
que
dius,
ara que ho veiem a Ucrania. La gran diferència que hi ha entre Ucrania i les imatges aquestes, com les de la Segona Guerra Mundial, les de la Guerra Civil, són el poder de les armes.
Sí, dir, sí, sí.
Ara aquí per Lleida, mirant lo de la Guerra Civil, veiem que són foradets relativament petits a les baranes, a les parets i demés. Ara veiem aquests impactes que fan, per exemple, el Cania, i evidentment...
No, no, sí, clar, l'envergadura de les armes ha canviat per a pitjor, eh?
Sí,
no per a millor.
Destructivament, i sortosament espero que el dit fotó nuclear no s'apreti.
Sí, 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 és que aquest és l'altre pas, i aquest pot ser irreversible en segons quins llocs, eh?
Totalment, totalment.
En fi, bocins d'història, d'aquí tres setmanes, sí. Tornem a estar amb el Joan Ramon González, que ja serà el 25 d'abril, ja haurà passat Sant Jordi, Montserrat encara no, estarà a 2 dies,
sí.
Però ja haurà passat Setmana Santa, Rams, etc etc. Per tant, Joan Ramon, escolta, carrega piles, eh?
Sí, com sempre intentarem fer-ho, a tots els que ens senten també, a tu també. Desconnecta el que puguis, i bona senya, i bona Pasqua a tothom.
I
bona mona, i als Jordis i Georgines, pues, felicitats, i els veurem a la paradeta de la Rambla de Ferran.
I tant que sí. Una abraçada, Joan Ramon.
Adeu, Ricard, adeu a tots, que vagi molt bé.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, 3 minuts per sobre de 2:15. Ja saps que hem començat avui, entre altres coses, parlant amb el Ferran Perdrix, el president de la FECOL, perquè avui hi ha Caragol Tour. I a més, hi ha programat l'aplec del Caragol pels dies 20, 21 i 22 del mes de maig, que és d'aquí 6 setmanes i mitja. Això és aquí mateix. A més, amb la Setmana Santa entremig. I el que fem sempre és tornem cap a Madrid, cap a el paradís de Madrid, que són habitualment a terra el Caragol Rock,
Perdó, el Caragol Rock. Jo és que estava pensant en l'època que organitzava el concert del Caragol, de la festa de l'Aplec del Caragol. Eh? Bé, en fi, que no puc parlar de l'Aplec ni del Caragol Tour si no està amb mi el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola.
Caragol Rock, Caragol Tour
i
tot.
Que te diu que te desconnectis. I si te desconnectes no tindrem connexió.
Sí, claro, malament
anem.
I ara
anem. El Caragol Rock, Déu-n'hi-do. Estem al Paradís Temporada. Sí. Està al cantó del Parlament Espanyol, del Congrés dels Diputats. I tenim molta gent que després t'explico, però si et sembla, ja te vull fer dentetes, que sàpigues que és el que avui és conspirant tots els que estan invitats.
Ja sabia
per
jo.
Això hem volgut invitar a la Mercè Tomàs, que ve en representació de l'Escola d'Hoteleria de Lleida. Mercè, benvinguda i bon migdia.
Hola, bon dia.
Bueno, ja t'has tot preparat?
Ja estem tot preparat, ja tenim aquí tot en marxa.
Bueno, contem què degustarem aquest any.
Pues bueno, amb els nois de l'escola, pues bueno, han fet aquí uns aperitius, ¿vale? Que consisteix en una tartaleta de pasta brisa amb ratada de bacallà i uns caragols macerats de mai. Després farem una coqueta de pasta de full amb verduretes escalivades i també uns caragolets macerats picants. Tenim un hummus de faves i caragols amb un dalt de menta i una allioli de pera de Lleida, amb D.O. I després hem fet un pa de fetge de caragols i calçots amb una torradeta de romesco.
Això
són els aperitius. L'entrada fent boca i després tenim l'entrant que hem fet que hem fet caragols a la gormanda i uns caragols amb salsa d'ametlla, amb el seu aioli i la seva vinagreta, com cal. I després, com a plat principal, hem fet un canaló de xai amb el farcit de caragols també i amb una bechamel de romaní. I per acabar hem fet un llom de cuní, farcit de caragols també, amb espinacs a la catalana i amb un samfaina i una salseta de ratafia. Després de postres, també des de l'escola, hem preparat una mousse de pera de Lleida, amb una torre de gel.
Aquesta esperava jo. Aquesta.
Home, és una bona manera d'anar a vendre l'Aplec del Caragol per tot arreu, eh?
Sí, però em falten les tèmpores de caragol.
Sí, hem intentat... Pues,
però
bueno,
que no els hi ha capigut, Cosme, però has vist la quantitat de coses que ens ha dit la Mercè?
Bueno, però això és per ficar-nos al dia, perquè estem a Quaresma. Menys mal que es fa dilluns i no es fa el divendres. Però bueno, Mercè, t'agraeixo moltíssim que hagi estat a nosaltres. Felicita a les joves de l'Escola d'Hoteleria de Lleida, que és tot un orgull que us puguem portar amb la FECOI per all, i que ells fan territori, que això és molt important.
Pues sí, moltes gràcies, molt agraïda, la veritat.
I saluda la directora. Gràcies.
Una abraçada, Mercè.
Que
vagi bé.
Gràcies. I seguim després del menú i t'explico, Ricard. Tenim molta gent invitada.
Qui hi ha per aquí? Qui hi ha?
Mira, tinc el delegat del govern de la Generalitat de Catalunya a Madrid. A més, ens acompanya també representant del Ministeri per a la Transició Econòmica. Tenim també el diputat Paco Boya, l'home del Pirineu. Tenim a Paco Cerdà, bueno, és l'home que està a tot arreu. Don Paco Cerdà, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida, de Promoció Econòmica i de Turisme, i també diputat provincial, és el que acompanya en representació dels lleidatans. També tindrem a l'Alfredo Sancho. Alfredo Sancho és l'alcalde de Benavarre i actualment diputat al Parlament Espanyol. També tenim a l'Antonio Cosculluela, que va ser president de les Corts d'Aragó, en aquest cas president de la Diputació d'Osca, i actualment és senador. Tenim, lògicament, el nostre president, Ferran Pedris, que avui se'ns fa acompanyar d'en Xavi Pérez, que no tens a la tertúlia perquè
bueno,
està a Madrid.
El trucaré. Escolta, el Paco Cerdà me l'has anomenat, sí, que sí?
Sí, a mi faltaria més. Sí. És que si no està el Paco Cerdà, no està l'Ajuntament de Lleida, perquè si no vindria ningú.
Pues mira, ara està aquí, a Cope Lleida. Paco Cerdà, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. No sé, des de Madrid.
Dic, Paco, si no estàs tu, qui hauria aquí a Madrid?
És veritat, perquè tu no hi ets, Cosme.
Bueno, jo he fet un quiebro. A veure, jo estic i no estic. És com si estigués.
No estàs. Directament no estàs.
Bueno, però estic ben representat, home, no et preocupis. Que
això és una altra cosa, perquè tinc els teus representants davant meu.
Bueno, escolta, Paco, jo el que voldria és que em diguessis que, bueno, a vegades l'Ajuntament de Lleida o les institucions no es creuen el que pot fer la societat civil. Això no ho han fet les institucions, no ho han fet els polítics, ho han fet la societat civil, i tu ets collista. Veritablement s'entén la tasca que fa la FECOI?
Sí, clar que s'entén, perquè la ciutadania te ho fa veure, i al final jo sóc penyista. És a dir, I sobre la institució, evidentment que s'entén i s'agraeix. Això bueno, jo no tinc cap mena de dubte. Ho tinc claríssim.
jo sempre dic, Paco, a vegades sembla que quan anem per allà a presentar la plec no ens veiem sols, si no vinguessis tu estaríem sols.
Pues serà que no he vingut jo sempre.
Torna al mateix. Tu ja sé que tu quedes bé, però eres un bien queda. Jo dic als demés, que sembla que no existeixin, i això que alguns són collistes.
Jo crec que tots estem, que molts dels que estem a les institucions són collistes, i que realment jo vinc no per quedar bé, sinó perquè m'estimo la plec i m'estimo Lleida i m'estimo el caragol. És a dir, és un tema que ho tinc claríssim.
Paco, que hem de parlar d'esports, però també voldria que em diguessis una cosa. Tu no creus que amb això de la pandèmia haurà canviat l'edat de la gent que participarà a la plec? La gent gran potser ja s'estarà una mica de nai i hi haurà més gent jove.
Jo no ho crec, això.
Jo crec que serà diferent. Jo sí que crec que serà diferent. Entre altres coses, les organitzacions i les pròpies colles aniran amb més compte. Estic absolutament convençut. No crec que la gent s'estigui d'anar-hi.
Això vull dir.
Perquè el collista vol anar-hi. Però jo crec que serà diferent, amb més prudència, amb més tranquil·litat, fent les coses...
Paco, això t'ho signo pel divendres. Ara, dissabte i diumenge, jo em sembla que no, eh? O sigui, que la inèrcia ens portarà amb una plec normal. I jo he estat sondejant colles, i la veritat és que hi ha unes ganes tremendes, eh? Però moltes ganes, ja.
Jo estic d'acord amb això, però... El tema distàncies, el tema...
Sí, home, sí. Però és que això ja ha vingut per quedar-se. Això ho tenim... Ah, però això ja ho incorporo, totalment d'acord. Però vull dir que potser la plec és una d'aquelles activitats en la que la gent no es quedarà a casa. O sigui, el que és collista és collista, i ja està.
No, això segur. Una cosa és quedar-se a casa o no quedar-se a casa, i una altra cosa és ser prudent, inclús des de les pròpies colles.
Escolta, Paco, si et sembla, me podries passar amb una persona que coneix la singularitat de la plec del Cargol, però vist des de l'Aragó. L'Antonio Coscullola ha estat president de la Diputació de Huesca, ha estat president de les Corts, actualment ha sigut alcalde de Barbastro, i per tant coneix la nostra singularitat. Antonio Coscullola, buenos días.
Don Antonio Coscullola.
Vamos a ver. Está buscando el Paco. Fa...
Es directe.
Fa l'ambaixador.
Sí.
Ara, don Antonio.
Hola, buenas.
Hola, Antonio Coscullola. Yo digo que estamos con el aplec del Caracol, que un poquito, yo siempre digo que la hermandad con Huesca viene, porque cuando subíamos a ver a la Plaza de Toros de Huesca, que llevaba Justo Ojeda, aquella salida de la Plaza de Toros, es lo que nosotros hemos adaptado en el pasacalles que hacemos en Lleida, por lo tanto, en algo nos parecemos, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, esa vecindad histórica que hemos tenido y hemos compartido, y muchos proyectos, muchas realidades, a los que hemos ejercido la actividad pegado a la provincia de Lleida, pues desde Barbastro, las ferias compartidas con el Ayuntamiento de Lleida, la fiesta también, que pues bueno, por esa vecindad solían invitarnos también a la fiesta del Caracol, y hemos participado mucho con ellos. Ha sido esa vecindad la tenemos y la conservaremos, porque es de amigos, de ilusión, de todos los aspectos que podemos venir en una sociedad, ¿no? Y luego, pues evidentemente, compartimos servicios, ¿no?
Antonio, hay un tema también muy importante, y es que también nos parecemos en algo con los festivales vinos del Somontano.
Indudablemente, hay mucha gente de Lleida que sube a la ciudad de Barbastro cuando los festivales del vino del Somontano, ¿no? Lo mismo que yo desde recuerdo, en los Campos Elíseos, desde que era muy... muy muy niño, con mi padre, puesto que teníamos frutales, ir a la fila de Lérida,
la fila de San Miguel.
¿No? Y bueno, pues muchas familias nuestras pues se asentaron en los años 60-70 en esa parte de Lleida. Por tanto, la relación personal, familiar, y económica y cultural y de servicios ha sido siempre muy estrecha. Participamos y compartimos muchas cosas, ¿no?
Bueno, pues espero que pases muy bien esta jornada gastronómica junto a tu compañero y amigo, el alcalde también de Benabarre, el buen amigo Alfredo Sancho, y que tengáis un brindis por este que hoy no va a poder compartir la mesa con vosotros.
Venga.
Bueno,
vale.
Espero que un abrazo muy fuerte y un saludo para todos los ciudadanos de Lleida.
Un saludo, gracias. ¡Ay, Cosme! ¡Ay, Cosme! Bueno,
primera vegada
a
la historia,
a faltar,
que no he viatjat, primera bueno. Vegada a la història.
Escolta, bueno. Cuida't força, va, que jo tinc una tertúlia d'esports, però Caragol Tour, jo crec que és una... que està bé, que passi
que
i que...
que l'últim dilluns no anirem, que tu has dit a Barcelona, no, a Sant Esteve de Sesrovires.
Ah, vale, vale.
A Can Amat, eh? A Can Amat.
Molt bé.
I allí tindrem gent de Cope, eh? Tindrem gent de Cope.
Cosme, cuida't força, una abraçada.
No tires de les orelles al Xavi Pérez, eh?
Vinga, no.
Adéu.
Va, que comencem la nostra radiografia a la tertúlia d'esports.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, directes cap a les dues amb la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Ja saps que sempre ben acompanyats amb nosaltres la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia. Espera, que s'ha connectat ara. Vanessa Ortega, què tal? Bon dia. No, pues Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. La Vanessa la veig connectada, però no sé si... Vanessa, si m'escoltes, desconnecta't i torna't a connectar, perquè et veig aquí connectada i no... i no t'escoltem. Bueno, són les coses... O sigui, si barregeu el directe amb les coses tècniques, doncs mira. També amb nosaltres, des de Madrid, el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Estic aquí amb un costó que tinc tres penals a favor.
A tres...
No hem de parlar d'això?
Home, no ho sé. A tiempo de juego ja van dir que el primer sí, el segon bueno, justito, bueno, però el tercer
bueno,
no.
Jo també diria des de fora que dos sí i un no.
Bueno, pues això.
Hola.
Ara sí. Hola. Vanessa Ortega, ara sí, ara sí.
Vale, vale.
Albert, veus quin canvi de to de veu que té avui el Xavi?
Sí, home, clar, se note. Home, està a Madrid, a plec del Caragol, descollonant-se la cara del futbol mundial, amb els arbitratges al Madrid, bueno, jo ho entenc.
Bueno, però ja ho he dit, sí, ja ho he dit de començament, eh? El primer bon dia he dit, sí, tres sí, a favor, i ja està, no passa res.
Escolta...
Però, aviam, Ricard, el camp no cal ser dit Spotify.
Ah.
No se'n cal gastar els quartos per Spotify, ni tot això. Vas amb un puesto, la Federació Espanyola de Futbol, l'àrbit, pum, dos durets i avall.
Jo sempre dic el mateix. Ni Barça ni Madrid es poden queixar dels arbitratges.
Mai.
Perquè si ho mires a llarg termini... O sigui, els equips petits jo crec que són més perjudicats normalment que els grans. El qual no vol dir que puntualment, en un partit concret, li vagi bé o li vagi malament. Però en general, els grans no es poden queixar dels arbitratges normalment, eh? Escolta, que sé que estàs ocupat. Només una valoració ràpida. Camp d'esports aquest cap de setmana. Escolta, no sé si es comencen a complicar les coses pel Lleida Esportiu. Derrota a casa,
bastant,
davant del
bastant.
Cerdanyola, i sembla que jugar al camp d'esports no en sent bé, eh?
Bastant complicat per mi, des del punt de vista de fora. Vaig veure per televisió, però molt malament. No juguem a res últimament. No sé què passa, però no juguem a res. I després ja, directament ja esportivament, ja no juguem a res. I ens estem complicant la vida. Atenció amb aquest tema, que ens estem complicant la vida. L'altre, la gran roda de premsa que s'ha cas pel president aquest nou del Lleida.
Sí.
És personal de menjar una mica a part. Si no tens les coses al sac i vengirat, no diguem res. No potem aquestes coses a la ficció, perquè bueno, tothom està nerviós.
Ara en
no
parlarem. Sí, ara en parlarem, però, perquè va parlar de fitxatges, ara en parlarem. Xavi, pues, escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Gaudeix del Caragol Tour.
I gràcies per trucar. I que tranquil, Albert, tranquil. Tranquil, la lliga és molt llarga,
ja no s'ha acabat. No, jo mal de cap me fotre. El que em preocupa és la lliga del Lleida. També t'he dit una cosa, per mi els tres són penal.
Aquesta és la més principal.
O sigui, per tu els tres són penal, Albert?
Sí, n'hi ha un que és un gili penal, però és penal, i els altres dos són penal, i ja està.
Vale, vale.
Jo ja t'he dit, de tres, dos crec que sí que són penals.
Bueno,
un,
sí,
que diria que no, eh?
Pues nada.
Però això sí,
eh? Va, escolta, gaudeix per nosaltres, Xavi.
Vinga, moltes gràcies per trucar.
Una abraçada. Albert Escuer, escolta, camp d'esports. Ho vas avançar tu fa setmanes, però Lleida Esportiu juga a casa. En aquestes categories, normalment, a casa t'has de fer un fortín i després rascar algo quan vas a fora. A Lleida Esportiu és que no se li dona gens bé el camp d'esports, i ja no és un problema de gespa, eh?
No, és evident. Mira, jo aquest cap de setmana he estat bastant desconnectat per temes personals positius, eh?
Ja, ja.
res dolent. Uh-huh. Llavors he fet l'exercici de seguir-ho tot doncs, a posteriori a través de les xarxes socials. No?
I què tal?
I que Lleida Esportiu al Camp d'Esports no rutlla, ja ho hem dit moltes vegades aquest any, però va, és que ahir venia al Camp d'Esports un equip que fora de casa només havia sumat 5 punts en tota la temporada.
Sí, clar.
I que dels últims 33 en portava 6. No? Aleshores, el d'alta baix és majúscul, i ens acaba de ficar en un lío considerable, doncs, perquè estem a un del descens, però clar, és que ja tenim a un equip amb els mateixos punts que nosaltres i a tres amb només un menys, amb qual cosa aquí doncs, bueno, hi haurà garrotades cada cap de setmana, i al final és cert que mirant cap amunt, doncs, bueno, pues, si vols ser molt optimista t'ha de tenir el playoff, però jo crec que hem de començar a tocar de causa de res,
sí.
Mirar cap a un toque, mirar que és cap enrere, i estem a un del descens.
És veritat, eh? O sigui, jo era optimista, mirava en cap dalt, i sé que vosaltres dèieu, bueno, escolta, no s'ha de mirar de reull al darrere. Ull, perquè el Lleida Esportiu és 11 amb 36 punts, però sota té el Tarazona amb 35, el Brea amb 35, que faria la promoció de descens, i el Badalona, que és 14 amb 35 també, o sigui, a un del Lleida amb descens. Aquests tres equips han guanyat aquesta jornada, amb el qual es fa palès el que explicaves, Albert, que al final, d'aquí a final de temporada, tots els equips es juguen alguna cosa, eh? No hi haurà partits fàcils.
No, això és evident. I a més, al Lleida se li ha ajuntat la tormenta perfecta, però en contra, no? Amb baixes per lesions, tenim molt poc gol, els canvis que vam ajudar els que han marxat, per bé que també han vingut de nous. Bueno, diguéssim que tot el que podia anar malament ha anat malament, i ara haurem de veure doncs, com és capaç de reaccionar aquesta plantilla, que si una cosa el mateix entrenador doncs, ha qüestionat durant tota la temporada, que és una plantilla jove i inexperta,
sí.
Doncs, bueno, tenint en compte que la majoria, i això també ho deia Gabriel a la prèvia, venen al Lleida, perquè, bueno, en principi l'objectiu era l'ascens, doncs haurem de veure com entomen aquesta nova realitat que es mira cap avall.
Clar. El proper partit és davant del Terrassa, que més o menys està com nosaltres, 2 punts més, però el de després és el Penya Deportiva, que són quarts. És a dir, són dos partidets interessants, els que queden, bueno, els que queden, vull dir, els dos següents.
Però és que el Terrassa la setmana passada n'hi va 4-6 al Teruel, que és tercer. Compte.
Bueno, és avançar-nos. Ho avançava el Xavi Pérez. El Miguel Pereira va Lluís Pereira va anunciar que faria roda de premsa a l'acabar el partit. Així ho va fer i, entre d'altres coses, va parlar de fitxatges. No sé si allò de a Río Revuelto doncs, busca a veure si pots treure alguna cosa, però va parlar de fitxatges d'Ucraïna, dos jugadors del Shakhtar Donetsk, i a més que de cara a l'any vinent té pressupost lligat i que sondejarà d'altres mercats per fitxar. Bueno, no sé, i que fins i tot aquests dos fitxatges d'Ucraïna podrien jugar ja davant del Terrassa. No sé com ho valores, això.
Bueno, la meva pregunta és per què ara i no fa un mes i mig?
Sí, també.
I la segona pregunta és que jo, com et dic, no ho vaig seguir en directe, però després sí que vaig escoltar la roda de premsa, i a mi em va donar una mica la sensació de com si hagués anat a un supermercat, no? Perquè el que no tenim són centrals, i diu, no, centrales no tenien. Entonces, bueno, pues un delantero y un extremo. Bueno, no sé si és el que necessite realment ara el Lleida Esportiu, que necessite de tot, i ho hem parlat alguna vegada, però si realment el dèficit el tens darrere, busca central, i després no entenc que això sigui, doncs, a falta de 6 jornades, no? Una persona que entén del futbol, que està al negoci del futbol, que té una agència de representació de jugadors, que té contactes... Bueno, es fa difícil d'entendre, no? Es fa difícil. Potser també va ser una mica, doncs, ficar una mica de paraigües al del baix esportiu dels últims partits, portem 3 dels últims 15 punts possibles,
clar, que és,
però
és
jo no ho veig clar, i ojalà vinguin aquests dos ucraïnesos i siguin la rehòstia en vinagre, fotin 5 gols cada un i salvin, eh? Però clar, jo no ho veig gens clar, perquè entre altres coses estem parlant de xavals de 19 anys, aquesta és l'altra, no? Torno d'abans, sin experiència, bueno, i reforces amb dos xavals de 19 anys. Que si al final acaben jugant a segona ref amb el Lleida és perquè tampoc són molt pallà, no? Si no, el Shakhtar Donetsk tampoc crec que siguin rucs. Aleshores, bueno, no ho sé, veig un moviment molt estrany aquí.
Bueno, són jugadors que després el Shakhtar ja els havia cedit al Mariupol, i aquella ciutat, com que està arrasada, doncs evidentment allí no jugaran a futbol durant molt temps. En fi, no sé. Vanessa Ortega, no sé si ho contemples, això, d'anar a fitxar jugadors així d'Ucraïna, també?
Bueno, no et pensis, jo he preguntat el que... Bueno, em sorprèn.
Has preguntat?
Primer que... Sí, sí. He preguntat perquè, bueno, conec una persona ucraïnesa aquí a Lleida i havia preguntat, evidentment no per aquesta temporada, però em sorprèn que el Lluís ho pugui fer perquè no estan deixant sortir homes. Homes no els deixen sortir. Jo crec que sortiran, suposo, amb el tema de que són jugadors professionals i en aquest sentit igual sí que els deixen sortir, però en principi gent, homes joves i així no poden sortir del país. Això per començar. Deia l'Albert que fa un mes i mig, per què no? Pues que fa un mes no hi havia una guerra oberta. I
no, 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 no.
No s'havia donat aquest escenari de poder fitxar jugadors ucraïnesos.
No, no, que perquè fa un mes i mig no es fitxe.
Ucraïnesos... O el que sigui, sí, sí.
Ucraïnesos, catalans, russos, txecos...
Bueno, jo entenc perquè pensaven un mes i mig enrere pensaven que la situació no seria aquesta, suposo jo.
Clar, el bagatge que deies, Albert, de 3 de 15 és dels últims 5 partits una victòria, 4 derrotes. És que, clar...
És preocupant. És preocupant. I parlàvem la setmana passada, clar, teníem 4 partits al Camp d'Esports, que havia de ser un gran que és, sí. Però al final se'ns pot tirar en contra. I teòricament el més assequible, que és contra aquest Cerdanyola, que insisteixo, portar 5 punts fora de casa en tota la temporada, vagi al Casques. Bueno, i sí, se les dona de mesa i tenim problemes i el central, ja, però és que... Pues aleshores toquem de peus a terra i sortim i diguem, nois, objectiu permanència.
Et volia preguntar, ara que dius això, Albert...
Fa 15 dies parlem de 100, encara. Fa 15 dies encara parlem de play-off.
No, i jo també en parlava, quan encara les xifres donaven. I ara donen encara les matemàtiques, però les sensacions sí. No. Amb una temporada normal, sense el dalt de baix dels Esteves, el Ferreira i tota la història, o sigui, quedar-se a la categoria, home, no et diré que hagués sigut un fracàs, però era un mal resultat. Tal com han anat les coses, mantenir la categoria seria un èxit. I estem parlant d'una tercera divisió, per entendre's, per sota d'una segona B.
Home, clar, home, falten 8 jornades, estem a un del descens, doncs, evidentment, salvar això, i més que res el que dius tu, les dinàmiques i les sensacions.
Clar.
És que és un 3 de 15. Aleshores dius, hòstia, és que no guanyem res, és que no guanyem el Cerdanyola al Camp d'Esports. Aleshores, sí, home no, jo no parlaria d'èxit, però sí que ara l'objectiu ha de ser intentar salvar la categoria per lo civil o per lo criminal.
Clar, però és que...
Ja, un descens a tercera red ja seria... Bueno,
però és que ara és com dius alguna vegada, és posar-se el mono de treball i el que dius, s'ha de treure punts com sigui. És que
ja,
s'ha de sumar.
No és fàcil. Perquè la dinàmica és la que és, les baixes són les que són, a més, cada partit, doncs, si no tens un per sanció, doncs l'altre tens amb molèsties i, bueno, pues, ja s'ha ficat ara en un lió considerable.
Per cert, em comentava el Sergi que tenim la infermeria plena de davanters.
Sí. El que passa és que d'això, no? Ara fitxarem davanters perquè tenim una infermeria plena de davanters. No, però aquesta gent s'anirà recuperant. Llavors, clar, arribarà un punt en què tindràs una plantilla amb 10 davanters, no? I insisteixo, per 8 partits que queden. Bueno.
Clar. Bueno, escolta, que ens...
per 8, per 6 partits que queden.
Sí, és que queden 18 punts, eh? És que...
No ho sé, jo escolto a Pereira parlant de brasileños, d'ucraïnesos, de nigerians, de ciutats esportives i tal, i la veritat és que se'n fa molta bola. Se'n fa molta bola perquè crec que no toquem de peus a terra.
Escolta, que ens plantem a les dues. Amb hoquei femení, el Vilassana va guanyar 1-3 a la seva visita al Viguells i Riells. El Lleida Llista va perdre a casa davant del Barça Totpoderós, 2-5. Amb futbol femení, l'AEM va caure 0-3 davant del Barça B, però segueix amb una cinquena posició relativament còmoda. Amb futbol masculí, ja ho hem dit, el Lleida va caure i és 11 amb 36 punts. I amb bàsquet femení, la Seu va guanyar 80-65 a Tenerife. Amb bàsquet masculí, hi ha la Copa de la Princesa d'Astúries, a partit únic, que s'han dut l'Estudiantes davant del Granada per un punt, 73-72. La setmana vinent torna la competició i tornarem a veure el Força Lleida. I d'altres esports, que és veritat que sempre ens en deixem, perquè és que entre que no tenim temps...
Sí.
No, és veritat, jo per això l'Albert sempre m'apunta coses.
Què passa amb el voleibol? Al final on juguem la fase d'ascens?
Marbella.
A Marbella, no l'han donat a Lleida.
No, a Marbella. Bueno. Marxem el 21 d'abril.
21 d'abril cap a Marbella és una bona manera de passar el Sant Jordi, també,
Sí, del tot. Del pavelló a l'hotel i de l'hotel al pavelló.
Bueno.
Sí, super, superbé. Aquesta és l'ordre que tenen els jugadors. No hi ha noche marbellí ni nada de nada.
Bueno, esteu a menys de 3 setmanes, 2 setmanes i mitja, que també passa volant tot,
Sí. i Setmana Santa pel mig.
I Setmana Santa pel mig. Sí, sí, és que és el tornar de Setmana Santa, això. En fi, va, que sí, és veritat. La setmana vinent és Setmana Santa, us dono festa, i l'altra és la Mona, us dono festa. És a dir, no hi tornem fins al 25 d'abril, on la Vanessa i el Balafia Vole ja hauran aconseguit l'ascens, i, claro. i veurem el Lleida Esportiu on està, perquè ara farem aquest impàs de 2 setmanes, a veure com està la història. Que tingueu bona Setmana Santa, Albert, una abraçada, i Vanessa també, una abraçada.
Igualment, adéu.
I nosaltres, bueno, t'han parlat de Setmana Santa, encara... No, que demà ja estem aquí, eh? Soc el Ricard Álvarez, demà a les 12:20, des de COPE Lleida, parlant de l'actualitat de les comarques de Lleida. Ullà amb la fresca, amb la fresca, que encara farà fresquet als matins, abrigat. Però que això... Demà parlarem amb l'Armando, ja veure com va remuntant, eh? I dijous potser podem parlar de temperatures molt més tranquil·les o més temperades. Apa, que acabis de passar un bon dilluns.